Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
La vacunació avança a la pista coberta d'atletisme, on aquest dilluns es posaran 4.500 primeres dosis de Pfizer. L'equipament encara no ha arribat a la seva capacitat màxima, però això podria canviar si arriben més vacunes en els pròxims dies. Susana Mesa, responsable de vacunació al Vallès Occidental, n'ha parlat avui al Cafè de la Ràdio.
Disposem de 4 mòduls que es podrien arribar a obrir fins a 6. I a les sales d'espera també tenim 6 sales d'espera per poder recaptar tots aquests usuaris mentre estan esperant el quart d'hora després de la vacuna.
Des de l'entrada en servei l'1 de juny del centre de vacunació, més de 21.000 persones ja han rebut el vaccí contra la Covid-19 des de les instal·lacions de Sant Oleguer. És dilluns 14 de juny. Comencem.
Titulars.
Pau Vituri, molt bon dia.
Bon dia, Núria.
Llum verd de la pacificació del carrer Indústria.
Amb un pressupost de gairebé 750.000 euros, les obres s'han adjudicat avui. El carrer serà de prioritat per vianants i es crearan zones d'estada amb un nou arbrat. La Junta de Govern també ha aprovat el projecte per fer un nou skatepark al Parc Catalunya.
Aleix Gómez s'ha proclamat campió d'Europa d'handbol amb el Barcelona.
L'extrem dret sabadellenc va ser el màxim golejador amb 9 dianes d'una final en què l'equip blaugrana va escombrar l'Alborg danès per 36-23. És el primer títol de Champions que aconsegueix el jugador format en el seu dia l'Art Gràcia.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Dia de molta calor que ens espera de cara a les pròximes hores. Ens ho explica des del Servei Meteorològic de Catalunya el Manel Álvarez. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Aquest matí hem gaudit d'un ambient assolellat i una temperatura mínima que fins i tot ha estat, en molts casos, una miqueta més alta, amb una nit tòrrida a l'àrea metropolitana de Barcelona. Per aquesta tarda parlarem de nuvolades que creixeran a zones de muntanya, preferentment del nord del territori, amb xàfecs i tempestes que descarregaran inicialment a punts del Pirineu, també cap a la Serra del Cadí, i posteriorment, a partir de mitja tarda vespre, n'arribaran també al Prepirineu Occidental. Tot plegat amb una temperatura màxima que, sobretot a zones de l'interior, podria pujar una miqueta més, amb valors que podrien superar els 38 graus a la Catalunya central, ponent interior de les Terres de l'Ebre, i fins i tot també arribar als 37 a punts de l'extrem nord-est. Per demà parlarem d'un matí amb l'arribada d'algun ruixat a l'extrem sud, una temperatura mínima que fins i tot podria quedar una miqueta més alta, i durant la tarda es repetiran els xàfecs una miqueta més extensos a la zona del Pirineu i Prepirineu. La temperatura en general baixarà, però el litoral central podrà pujar lleugerament. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació del trànsit, a aquesta hora continuen els problemes de la C25, on hi ha un carril tallat a Estaràs fins en direcció a Girona per un camió avariat. En canvi, ja s'ha normalitzat la situació a la B30 i a la P7, a l'altura de Cerdanyola del Vallès i en direcció a Girona, i també situació normalitzada a la P2 a Aitona en direcció a Barcelona. En aquests dos punts hi havia hagut un accident que havia complicat el matí. Situació del transport públic, Marc Roca, des del Transmet. Molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. A hores d'ara destaquem retards que poden superar els 40 minuts a la línia R2 sud de Rodalies, derivats d'haver-se col·locat objectes a la zona de vies de l'estació de Sitges. I també parlem de retards a la línia R4 de Rodalies, que en aquest cas poden superar els 30 minuts. Pel que fa a la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, podem parlar de normalitat i no destaquem més alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Passen 4 minuts i mig de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
La vacunació massiva a la pista coberta d'atletisme va a més. Després de 15 dies amb el dispositiu en funcionament, més de 21.000 persones ja s'han vacunat a les instal·lacions de Sant Oleguer. El vacunòdrom, però, encara no ha arribat al seu punt àlgid, ja que té capacitat per administrar 6.000 dosis al dia del vaccí contra la Covid-19, una xifra a la qual encara no s'ha arribat. Cada cop, Pau, s'hi està més a prop, això sí.
Així és, el centre de vacunació massiva ha anat de menys a més i aquest dilluns arribarà a les 4.500 dosis de Pfizer administrades. La responsable de vacunació contra la Covid-19 al Vallès Occidental, Susana Mesa, es mostra satisfeta del funcionament de tot plegat, ho ha dit en una entrevista al Cafè.
La veritat és que està funcionant bastant bé. Tots els usuaris que arriben fan poca cua, molt fluid, molt contents. Aquí hi ha molt control amb els companys de gestió de cues, també de l'agent civil de l'Ajuntament, que prèviament a baixar la cua el que fan és un control.
Mesa també ha agraït la gran resposta ciutadana a la crida per la vacunació, en especial de la franja entre els 40 i els 45 anys que acaba de començar a vacunar-se. Tant és així que per aquesta setmana ja no queden cites, a menys que arribin més dosis.
La setmana està plena, tota plena, i es va anar augmentant a mesura si ens arriba disponibilitat de vacunes, anem augmentant diàriament dosis de vacunació.
En un principi, el vacunòdrom de la pista coberta d'atletisme estarà obert fins al 30 de juny, però Salut podria plantejar-se tenir-lo obert més temps.
Quanta gent s'ha vacunat fins ara contra la Covid-19? Quines són les franges més protegides? Ho repassem a continuació. Persones vacunades a Sabadell.
95.903 ciutadans han rebut almenys una dosi del vaccí, mentre que 54.540 ja tenen la pauta completa. Això vol dir que el 25% dels sabadellencs ja han completat el procés d'immunització contra el coronavirus.
Les persones de 80 anys o més, les més protegides.
Un 93% del col·lectiu ha completat el procés de vacunació pel 91% de la franja entre els 70 i els 79 anys.
Dels 70 anys en avall, el percentatge de les persones amb la pauta completa baixa considerablement.
Així és, fins al 36%. En la casa de la franja dels 50 als 59 anys, un percentatge encara més baix en la franja anterior, dels 60 als 65 anys, que és del 10%, mentre que dels 66 als 69, només 8 de cada 100 ciutadans tenen la pauta completa.
La vacunació avança mentre el virus retrocedeix.
Avui el risc de rebrot a la ciutat ha baixat als 57 punts. També ha caigut de la velocitat de transmissió al 0,84, així com la incidència acumulada a 14 dies, que ara és de 67 casos per cada 100.000 habitants. Des de l'inici de la pandèmia, a Sabadell s'han declarat 19.507 casos de positius de coronavirus i 561 morts.
I mentrestant, l'oci nocturn espera obrir abans de Sant Joan a partir del 21 de juny. Les sales i discoteques podran recuperar l'activitat després de 15 mesos pràcticament aturats al 100%. La música tornarà als locals nocturns fins a 3:45 de la matinada amb un aforament a l'interior del 50%, mascaretes obligatòries i la possibilitat de ballar. El que no es podrà fer és menjar o beure dempeus, ja que és obligatori fer-ho en una taula.
El protocol que el Procicat ha dissenyat per la reobertura de l'oci nocturn ha generat dubtes per un dels sectors més castigats per la pandèmia. Des del local Sabadevidú, Antònia Penya discrepa que hagin escollit un dilluns per tornar l'activitat al sector.
Obrir un dilluns 21 és com... és una xorrada. O sigui, o obrim dijous 17 o 18, que no recordo, o obrim el 23. El cap de setmana, o sigui, l'oci nocturn no treballa dilluns i dimarts, ni dimecres. Treballa el cap de setmana. Dijous a la nit, que és quan obrim nosaltres la majoria de locals del nostre pus. O sigui que o bé hauríem d'haver-lo fet el cap de setmana abans o el cap de setmana de Sant Joan, però obrir un dilluns és, bueno, és un dia raro.
Tampoc comparteix que l'horari d'obertura sigui el mateix que el dels bars musicals, ja que diu que es faran la competència directa. Com ja és habitual, també discrepen de l'aforament del 50%. En el cas del local La Nit, del centre, només podran acollir 48 clients cada jornada. Toni Torra, soci del negoci, té dubtes.
Bé, sí que és veritat que potser, ja que és fins les 3 i mitja, podria ser fins més tard, i bueno, el que deia de la beguda, que no ho acabo de veure jo que la pista de ball no es pugui veure, em sembla bé de la mascareta i tot em sembla bastant bé, però les barres fan 2,5 metres, 3 metres. Acumular el 50% de l'aforo en 3 metres quan estiguin bevent una cervesa o qualsevol consumició, pues no em sembla bé, però no per l'empresa, sinó no em sembla bé per, com a mesura anti-Covid. Vull dir que no acumular la gent allà no és el millor. Però bueno, en definitiva, contents de tornar a obrir això, sí.
La patronal FECASARM va anunciar totes aquestes mesures després de reunir-se amb el govern divendres passat. Caldrà veure com s'acaben aprovant negre sobre blanc per part del Procicat.
Notícies migdia.
Més coses. La plaça Sant Roc ha viscut aquest migdia un minut de silenci en solidaritat a les últimes víctimes de la violència masclista. La concentració, convocada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, també pretén mostrar el seu rebuig a aquesta xacra que afecta dones i menors, com és el cas de les dues nenes de Tenerife, assassinades a mans del seu pare.
Una vintena de representants i treballadors municipals s'han sumat al minut de silenci per donar una imatge d'unitat a l'hora de dir no a la violència masclista. Així ho ha destacat la tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Marta Morell.
Sí que m'agradaria enviar un missatge molt contundent de rebuig a totes les dones assassinades, també de rebuig a tots els fills i filles que estan assassinant, també només pel fet de fer mal a la mare, perquè això és una realitat, per desgràcia, en aquesta societat. Nosaltres, des de l'Ajuntament de Sabadell, dedicarem, com cada dia, tots els nostres esforços, tots els nostres recursos a fer tot tipus de prevenció de violència masclista.
Des de l'Ajuntament, segons Morell, estan volcant esforços en la prevenció d'aquests casos amb la col·locació de punts liles. Així mateix, també s'està treballant en l'ampliació de la plantilla del Servei d'Informació i Atenció a la Dona i del Servei d'Atenció Integral LGTBI.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
4 minuts per arribar al punt de 3:15. La Junta de Govern ha aprovat diversos projectes de millora de la via pública per un valor de més de 5 milions d'euros. D'entre les diverses actuacions previstes destaca la pacificació del carrer Indústria o la renovació i millora de l'skatepark del Parc Catalunya.
Pel que fa al projecte per transformar el primer tram del carrer Indústria en una zona per vianants, les obres s'han adjudicat a l'empresa Artifex Infraestructures per un valor de 743.000 euros. L'alcaldessa Marta Ferrer s'ha atrevit a posar terminis per les obres.
Les obres comencen aquest estiu, si tot va bé i no tenim cap susto, que esperem que no, i són 7 mesos de durada. Per tant, abans que s'acabi l'any que ve, tindrem finalitzat el carrer d'Indústria.
A l'skatepark s'invertiran 200.000 euros per renovar el paviment i les estructures actuals. Es tornaran a posar els elements que s'havien retirat per motius de seguretat i se n'instal·laran de nous.
És un projecte que farà possible que hi puguin participar gent que vagi amb skates, amb patins, amb patinets, amb bicicleta. També hi haurà espais per diferents edats. Com deia el Jesús, hi haurà un paviment de formigó sobre el que, ara, sobre el que hi ha ara, i també es col·locaran diferents elements per poder dur a terme la seva activitat.
A part dels projectes per millorar l'espai públic, la Junta també ha aprovat licitar la reposició del cable elèctric robat a la ciutat i destinaran 160.000 euros.
I atenció, perquè si esteu buscant feina, aquesta informació us pot ser molt útil. Aquest migdia s'ha presentat el mapa d'orientació laboral i borses de treball de Sabadell. Es tracta d'un nou instrument de l'Ajuntament per facilitar a les persones en recerca de feina localitzar aquelles entitats locals que poden acompanyar-les en el procés d'orientació professional o d'accés al mercat de treball.
Montse González, tinenta d'alcaldessa de l'àmbit de desenvolupament econòmic i impuls administratiu, n'assenyala l'objectiu.
Integrar per primera vegada en un únic espai la informació dels recursos existents a la ciutat en aquest àmbit. Creiem que hi ha moltes entitats, tant públiques com privades, que donen aquest servei gratuït, i aquestes són les entitats i empreses que hem posat en aquest mapa. I com deia, amb això el que volem és donar visibilitat a aquestes entitats dedicades a aquest àmbit i ajudar tothom a obtenir una informació ben clara i ben organitzada i trobar-ho tot en un mateix web per facilitar-ho.
El portal es troba disponible a sabadelltreball.cat/mapa i es va actualitzant contínuament. Les 25 entitats que l'integren són gremis i associacions empresarials, agències de col·locació i serveis públics que gestionen ofertes de feina i disposen de borsa de treball. Ara mateix hi ha penjades 119 ofertes. Aquesta iniciativa se situa en el marc del Sabadell Pla Covid-19, mesures per superar la crisi.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Canviem de tema. Un miler de persones donen sang cada dia a Catalunya, però no totes són conscients de l'impacte que té el seu gest en la salut d'altres persones. Això ho ha apuntat el sabadellenc Francesc Gòdia, president del Banc de Sang i Teixits, coincidint amb el Dia Mundial del Donant de Sang. Són declaracions al Cafè.
Se'ns acaba més parlar de que som un banc de vida, més que banc de sang, perquè el mateix que fem amb la sang es fa amb teixits, es fa amb mèdula òssea, es fa amb sang de cordó umbilical, es fa amb llet materna. El banc, de fet, és un banc de bancs, banc de sang, banc de teixits, banc de llet, banc de sang de cordó, i tot això amb diverses aplicacions terapèutiques.
En aquest sentit, assenyala que l'entitat té molt camí per recórrer en l'àmbit terapèutic.
Per exemple, en l'impuls de la teràpia celular o les immunoteràpies utilitzades en pacients de càncer. Per Gòdia, el banc de sang pot acompanyar els professionals sanitaris en el salt cap a les anomenades medicines de precisió, tot plegat sense abandonar les necessitats diàries de sang, que en moments de l'any com l'actual es troben amb un descens de les donacions i de les reserves, unes donacions que també han estat claus durant la pandèmia, ja que un 15% s'han destinat a malalts de coronavirus.
3:15, informacions en format més breu. L'aeroport de Sabadell augmenta un 14,5% les operacions durant el mes de maig en comparació amb el mateix mes del 2019, abans de la pandèmia.
Segons dades facilitades avui per AENA, en va registrar 5.303, convertint-se en el segon aeroport no comercial en nombre d'operacions, només per darrere del de Madrid Cuatro Vientos, que en tenia 6.910.
Un autobús elèctric que surt de Sabadell participa en una prova pilot viatjant fins a Madrid.
La prova l'impulsa l'empresa Circontrol, especialitzada en la cerca de solucions a la recàrrega per la mobilitat elèctrica. L'objectiu de la iniciativa és demostrar la viabilitat de la mobilitat amb autobús elèctric en viatges de llarg recorregut. El vehicle ha sortit a 6:45 del matí de Sabadell i és previst que el recorregut s'allargui 11 hores.
Sabadell es troba en risc per altes temperatures.
Des de l'Ajuntament han publicat un paquet de recomanacions per evitar que aquest episodi tingui un impacte en la salut dels ciutadans. Entre altres coses, es recomana tancar les persianes de casa durant el dia i obrir finestres durant la nit, així com evitar l'activitat física a l'aire lliure en les hores centrals del dia. Tenir una bona hidratació i una alimentació lleugera complementen aquestes recomanacions.
I l'Ambassat ha reunit 4.500 persones en 4 dies de concerts. Dijous van obrir el festival al Sidoni i ahir el va tancar Maria Arnal i Marcel Pagès. ¿Quién quiere nacer humana que sopor la humanidad? Provocar el fin del mundo, inventar la identidad. Entremig, grups consolidats com els Manel van exaurir entrades i Rigoberta Bandini ens van demostrar que les ganes de bona música no s'han pensit durant la pandèmia. També hi va haver propostes locals, com el trio format per Lou Roy, Santicla, Careta i DJ Tutu, o propostes d'avantguarda com la que van oferir Carles Viernes i Alba G. Corral.
4 dies de concerts que ens van apropar una mica més a la normalitat. L'organització va fer un esforç extraordinari per portar el festival a l'amfiteatre del Parc Catalunya, seguint totes les mesures de seguretat convenients. La valoració del director Arnau Solsona és bona.
S'hi assembla i en algunes coses potser fins i tot ens ha posat al nivell més alt que els formats clàssics o antics. Sens dubte ha sigut un aprenentatge molt intens i ens ha exigit moltíssim aquest any 2020-2021. El Covid ens ho ha posat així, però crec que hem aprovat, si més no, l'examen.
Els artistes també han tingut una bona experiència a Sabadell, ja que s'ha demostrat que els grans festivals són possibles.
Quan et trobes 1.000 persones ja és una xifra bastant semblant a la que era abans. Segueix sent estrany una mica veure'ls tots separats, però bé, ja es noten 1.000 persones i ja les comences a notar. Notaves 800, evidentment, però fa il·lusió veure que tanta gent pot tornar a estar junta.
Les entrades per l'edició del 2022 del festival ja estan a la venda. Serà el 20 i 21 de maig i ja hi ha dos grups confirmats, Dani i la Dilla Russa.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Zibing és la teva clínica dental d'ortodòncia a Sabadell. A Zibing Sabadell recomanem la primera revisió d'ortodòncia als 6 anys per prevenir problemes futurs. Un lloc màgic on els teus fills es diverteixen, on els pares es relaxen i els professionals cuiden els somriures dels nens tot jugant. Demana la teva cita a zibingsabadell.com. Estem al carrer Coromines 35 a Sabadell. Zibing, les clíniques d'ortodòncia més divertides del món, on tu vols estar i els nens volen anar.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Reprenem la informació en clau general i encara fem un apunt relacionat amb el coronavirus perquè les persones nascudes entre els anys 1961 i 1952 que van rebre la primera dosi d'AstraZeneca fa més d'11 setmanes ja poden demanar cita per posar-se'n la segona. Salut ha començat avui a donar hores per a les persones d'entre 60 i 69 anys vacunades amb el vaccí d'Oxford. El departament assegura que disposa de prou dosis de la vacuna per cobrir aquest tram de la vacunació. La Fiscalia demana 6 anys de presó per a Buch per nomenar com a assessor un mosso que feia d'escorta de Puigdemont.
El Ministeri Públic també sol·licita 4 anys i mig de presó pel policia en qüestió Carles Escolà, que va ser assessor en matèria de sistemes de seguretat. La despesa per a aquesta feina va ser de gairebé 52.800 euros, quantitat que reclama com a indemnització. La Fiscalia hi veu un delicte de prevaricació administrativa i un altre de malversació de fons públics. També reclama per tots dos més de 10 anys d'inhabilitació especial i absoluta i una fiança de prop de 70.300 euros.
El govern pacta amb els agents socials ampliar 191 els sectors que rebran prop de 1.000 milions d'euros en ajuts directes.
Empreses, autònoms i treballadors en ERTO en seran alguns dels sectors beneficiats. El president del govern, Pere Aragonès, ha assegurat que un ampli ventall de sectors es beneficiaran dels ajuts dissenyats perquè no es quedi ningú enrere. Així ho ha expressat aquest matí al Palau de la Generalitat.
Una mobilització sense precedents de recursos destinats a protegir els treballadors i treballadores i les empreses i els treballadors autònoms més afectats per la crisi de la Covid-19. Soc perfectament conscient que aquestes ajudes, davant de la magnitud de la crisi, en alguns casos són insuficients, però en cap cas les hem de menystenir.
I acabem fent un apunt d'informació internacional. Naftali Bennett, nou primer ministre d'Israel.
Després de dies de negociacions frenètiques per evitar una repetició electoral, es va aconseguir en un pacte de 8 formacions que van des de l'extrema dreta jueva fins als àrabs barrar el pas a Benjamin Netanyahu, que ja ha advertit que intentarà derrocar el nou govern.
Informació esportiva.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Aleix Gómez s'ha proclamat campió d'Europa d'handbol amb el Barcelona a la final disputada a Colònia. L'extrem dret sabadellenc va tenir un paper fonamental en la golejada de l'equip blaugrana per 36 a 23 a l'Aalborg danès.
El jugador format a l'Oar Gràcia va ser el màxim golejador amb 9 dianes, 19 en total, comptant també la semifinal contra el Nantes francès. Gómez, de fet, ha acabat ocupant un lloc a l'equip ideal de la competició i ha estat el quart jugador amb més gols anotat, un total de 92. Aquesta és la seva primera Champions, sent membre del primer equip culer. A l'anterior, l'any 2015, tot just acabava d'estrenar-se amb la primera plantilla i no va anar convocat. La d'ahir també va ser la desena Copa d'Europa del Barça i la del comiat del capità Raúl Entre Ríos i del tècnic Xavi Pascual. Un adéu històric, ja que en aquesta edició el Barça ha guanyat tots els partits que ha jugat a Europa.
Ni per diners ni per categoria. Ian Mackay ha canviat Sabadell per la Corunya pel fet de tornar a casa.
Yo soy de la cantera del Depor desde pequeño. Tengo la misma espina clavada cuando vine aquí a Sabadell, que es que puedo demostrar que puedo ser el portero del Depor y quiero aceptar ese reto porque para mí es un reto muy importante, por no decir el más importante que puede ser de mi carrera. Ya no estamos hablando de categorías ni dinero ni nada, sino es un reto que para mí es muy ilusionante, para mi familia es volver a casa y es una espina que tengo la más grande desde hace muchísimo tiempo.
D'aquesta forma s'acomiadava el fins ara porter arlequinat just abans d'afrontar aquest repte al Depor.
El seu fitxatge per l'equip gallec era un secret a veus que s'ha acabat confirmant fa uns dies. En les primeres declaracions des d'aleshores, Mackay s'ha mostrat especialment agraït amb l'afició sabadellenca i els ha demanat que confiïn en el nou projecte que s'està cuinant.
Te diría que sí que confiar en el club, creo que el club va a hacer un proyecto importante para volver a ascender, que apoyen al equipo, que al final es importantísimo. Ojalá puedan volver al estadio este año y que al final que el secreto del Sabadell es que su gente pues lo apoye para que esté lo más arriba posible.
Un equip en el qual tampoc hi serà Antonio Romero. L'andalús també s'ha acomiadat dels arlequinats en els darrers dies, en el seu cas a través d'un comunicat a les xarxes socials. A diferència de Mackay, els dos anys a Sabadell del migcampista sevillà han estat més discrets i molt marcats per la lesió de gravetat soferta.
I avui comença tot això una setmana que ha de servir per aclarir molts interrogants en diferents àmbits del centre d'esports.
D'entrada s'ha de confirmar oficialment que tant Antonio Hidalgo com José Manzanera seguiran i falta veure qui acaba d'apuntar instal·lar l'àrea esportiva com a mà dreta del valencià. El conjunt arlequinat negocia algunes renovacions dels jugadors que acaben contracte d'aquí a 15 dies, però s'espera una renovació profunda de la plantilla. El principal motiu, el fet de tenir límit de fitxes sèniors, ja que la nova categoria primera ref només poden haver-hi 17 al marge de la sub-23. En el capítol de les altes, més de la meitat de la plantilla seran fitxatges i un dels principals neguits és qui suplirà Macay a la porteria. La intenció és portar un porter contrastat i ja ha transcendit el nom de Limones, fins ara el mirandès, tot i que ni de bon tros és l'única a l'agenda. I al marge de tot això queda la tibantor entre el club i l'Ajuntament després dels creuaments de retrets dels últims dies. Aquesta setmana també podria servir per destensar l'actual relació entre el centre d'esports i el govern municipal. En definitiva, res en ferm, però sí molts fronts oberts per dibuixar en el Sabadell del futur.
5 minuts per les dues, el Sabadell femení ha acomiadat la temporada preferent guanyant per 0-3 al camp del Pubill a Cases, un triomf, no obstant això, que tot apunta que no servirà perquè les arlequinades acabin salvant la categoria.
Les de Raül Raposo ja sabien que no podien sortir matemàticament del descens i de moment són 13es, el primer dels 6 equips que baixen amb 17 punts al centre d'esports, però podria caure una posició més ja que l'Enfaf Andorrà ha de recuperar el partit pendent contra el CUE, el Verdú Vall del Corb. Això complicaria les opcions de beneficiar-se de possibles renúncies o compensacions. El tècnic n'és conscient.
Són els nostres càlculs, creiem que baixaran 6 equips, ja sabíem que aquesta jornada ja no teníem opcions i bueno, és això, esperar altres resultats, que quedar el més a dalt possible pel que pugui passar en quant a compensacions, però sí, a més està difícil perquè Andorra, que és un dels equips que tenim per sota, va guanyar ahir contra Fontsanta. Clar, Fontsanta ja campiones, hauran baixat una mica l'accelerador i els hi queda també Verdú, que no ha sumat cap punt. Llavors, si quedéssim empatades a punts, i ara mateix estem per sobre amb el gol a vera general, però segurament en el partit de Verdú ho compensaran en el seu favor.
Ahir a l'Hospitalet les coses es van posar de cara ben aviat pel Sabadell femení. Al minut 6 ja guanyaven 0-2 amb les dianes d'Anna Bové i Desi Zambrano. Aquesta última, la pitxitxi de la Lliga, va redonir-ho amb el tercer a les acaballes. Un triomf que va tenir un doble valor, ja que les arlequinades van haver de jugar amb una jugadora de camp sota pals.
Londres, Rios i ara també Tòquio, on a Carbonell participarà als seus tercers Jocs Olímpics. La nedadora artística del Club Natació Sabadell va posar el seu gra de sorra en la classificació per equips de la selecció espanyola al preolímpic disputat fins ahir a la piscina Sant Jordi.
Itàlia, Espanya i Grècia s'han endut els tres bitllets olímpics que estaven en joc a Barcelona. El combinat estatal va ser segon a la cita, tot després d'un any especialment difícil i que ha comportat el retorn a l'aigua de Carbonell. La nedadora del Sabadell ha volgut aprofitar el bitllet a Tòquio per reivindicar el paper de la maternitat a l'esport.
La motivació que tenia per tornar un mes i mig després de parir era també visibilitzar doncs, que les dones després de la maternitat doncs, podem estar al màxim nivell i que necessitem més ajuda i jo crec que competint a uns Jocs Olímpics, doncs jo per exemple competiré abans d'un any d'haver parit, doncs és una manera de visibilitzar doncs, que sí que es pot i que quan més ajudes tinguem, doncs, més dones esportistes seran mares. No?
El preolímpic de Barcelona coincidia amb la superfinal de les sèries mundials, les rutines mixtes no són olímpiques i, per tant, a la Sant Jordi van cloure la temporada la sabadellenca Emma García i Pau Ribas. Ho van fer, Pau, amb un altre doble podi.
A la rutina tècnica van ser plata i ahir a la lliure van haver de conformar-se amb el bronze, superats per Itàlia. Tot i això, García es queda amb el fet d'haver millorat la puntuació.
Sobretot amb el tècnic vam disfrutar moltíssim, vam treure la millor puntuació fins al moment, vam tenir molt bons feedbacks i sí que és veritat que avui hem anat molt bé, hem tingut algun fallit o encara es notava moltíssim la fatiga ja de tots els dies, de les competicions de temporada i de més, i ha sigut molt intensa aquesta competició a nivell d'entrenaments i de més, però molt contents, l'hem disfrutat també moltíssim, també hem millorat la puntuació i cada vegada estem més a prop dels 90 punts, que és el que volem buscar ja de cara a l'any que ve pel Mundial.
Després d'aquesta superfinal de les sèries mundials, el duet format per García i Ribas ja pensa en les modificacions de cara a la nova temporada, especialment a la rutina tècnica, que serà nova. A l'estiu, mentre la resta de l'equip disputi els Jocs de Tòquio, ells celebraran la primera edició del seu campus de natació artística.
I sense sortir de l'aigua, la selecció espanyola femenina de waterpolo comença en uns minuts la seva participació a la superfinal de la Lliga Mundial a Atenes.
I han anat, com és habitual, quatre waterpolistes de l'Astral Pool, són Maika García, Laura Esther, Judit Forca i Irene González. El debut és d'aquí a un minut, a les dues, contra la Ventafocs, al Kazakhstan. Demà, el rival serà la selecció anfitriona, Grècia, i dimecres clouran la fase de grups contra els Estats Units. A l'altre grup hi ha Hongria, Rússia, el Canadà i el Japó. El torneig servirà per seguir preparant aquests Jocs Olímpics de Tòquio que arrenquen d'aquí a poc més d'un mes.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Menys d'un minut per les dues, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, també a través de les xarxes socials i a partir de les 7 en una nova edició del Notícies Vespre. Fins llavors, que passeu un molt bon dia. Adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.